minuto que pasamos de las 12:30. La verdad es que, bueno, llevamos desde mediados de marzo, desde que se declaró el estado de alarma y desde que nos confinaron, ¿no?, debido a esta pandemia mundial, en un estado de incertidumbre del que no salimos, porque sabemos cómo estamos hoy, pero no tenemos ni idea de cómo vamos a poder estar mañana. Y bueno, muchísimo menos imaginar dónde andaremos la próxima semana o dentro de un mes. Y esta vuelta al cole pues también está en esta incertidumbre y en esta improvisación. La Consellería de Educación mantiene que no ha habido ningún tipo de improvisación, aunque los centros educativos, desde luego, insisten en lo contrario. Antes del verano, Educación lo que planteaba era tres posibles opciones. La opción A, que era la presencial, la B, la semipresencial, y la C, que era totalmente a distancia. Hasta la semana pasada, la opción de vuelta al cole que se planteaba era la A, es decir, que fuese toda la educación totalmente presencial. Pero desde esta semana, desde este martes, desde hace dos días, la opción es la semipresencial y la vuelta al cole es la próxima semana, con lo que imaginaros, ¿no?, pues todo este verano han estado trabajando los colegios para preparar una vuelta al cole presencial y 10 días antes de que regresen los pequeños al colegio, pues va a ser semipresencial con todo el trabajo que esto conlleva. Queremos hacer un análisis de esta, pues también incierta, ¿no?, vuelta al cole con Escola Católica. Por eso nos acompaña en estos momentos Yusía Selleras, que es la secretaria general de Escola Católica. Muy buenos días, Yusía.
Bon dia a tots.
¿Qué tal, com estàs?
Bueno, anant fent feina perquè les coses puguin arreglar-se el més aviat millor.
Claro, ¿y por dónde van esos tiros ahora mismo de este trabajo que estáis haciendo? Porque los pequeños vuelven al colegio el jueves de la semana que viene, el próximo día 10 de septiembre.
Sí, bé, jo abans de tot m'agradaria explicar que és el que ha donat que tinguem aquesta situació en aquest moment. Com bé tu has comentat a la introducció, el plantejament inicial en el mes de juliol és que s'ha començat amb les classes de manera presencial en l'escenari ja. Les escoles van fer un pla de contingència que preveia d'una manera molt tímida un escenari B, que és el que tenim ara, però també les indicacions que ens havia donat Conselleria eren diferents a les que tenim des de fa un parell de dies, perquè degut a la situació epidemiològica estan fent un escenari B restringit. Per tant, tota la tasca que van fer dins el mes de juliol en aquest moment no ens ha servit. Començam de zero. Començant de zero amb unes instruccions que han de sortir publicades dissabte, començant de zero amb una dotació de professorat que encara no sabem exactament quin serà ni quins centres el tindrà addicional per fer front en aquest escenari B restringit, i sense saber exactament, per tant, quant de grup classe i com podem organitzar les aules i com podem organitzar els horaris. D'això que, per ventura, la informació que arribi a les famílies i que se transmetri de cara en el públic en general és d'aquesta situació un poc caòtica, perquè no podem acabar de tancar ni d'organitzar les escoles avui.
Un poco caótica, siendo muy generosos, desde luego, porque empezáis de cero a una semana de volver al colegio.
Sí, és així. Les direccions intenten fer les coses el més bé possible. Les nostres escoles, vosaltres trobeu que sempre hem intentat donar una educació de qualitat i un bon servei a les famílies, perquè consideram que és important aquest ensenyament integral de les persones. En aquest moment hi ha una tasca molt important d'acompanyament, però també hi ha una tasca molt important de serietat, de seguretat, de tranquil·litat i a la vegada també han de poder donar un ensenyament adequat en els infants que tinguem a les escoles, i ens preocupa tenir tantes coses a l'aire en aquest moment.
Claro, desde el sindicato USO, precisamente lo que le critican, ¿no?, la crítica que le hacen a la Consellería de Educación es que durante este mes de julio, ¿no?, cuando se plantearon estos tres escenarios posibles de cara a la vuelta al cole, la Consellería dijo a los centros que se preparasen para el escenario A, es decir, para el presencial, y que si la pandemia evolucionaba mal, es decir, si la situación era mala, si esto se ponía mal, que se pasaría directamente a la C, que era toda la educación a distancia, pero que la B, que es el escenario B, el de semipresencialidad, que finalmente es con el que va a arrancar el colegio la próxima semana, era muy improbable.
És que per això vos comentava que el plan de contingència del mes de juliol s'anava bé, estava desenvolupat molt tímidament. Hi havia algun pla de contingència que senzillament deia que si havia de ser escenari s'haurien de cercar més espais i s'haurien de cercar més recursos, punt. Clar, i aquests plans estaven aprovats per inspecció. En aquest moment no podem organitzar res només amb aquestes dues frases. Necessitant concretar i necessitant fets, però per això necessitant saber exactament els recursos que han de tenir i com els han d'organitzar, i si no tenim aules suficients, com ho podem fer? Perquè és impossible amb el professorat que tenim i en alguns centres amb l'espai que tenen poder assumir les ràtios que en aquest moment la conselleria diu que els centres han de tenir. Nosaltres no podem fer més que podem fer en les nostres instal·lacions i en el nostre professorat. Si entenem que és l'ideal que puguen tenir aquestes ràtios baixes, però ells ens han de donar la resposta en el cas de que no se pugui complir. Com ho podem fer?
¿Cuántos profesores más hacen falta para poder cumplir estas ràtios de 20 alumnos por aula?
Mira, nosaltres ahir vam fer un pont de sondatge en els nostres centres. El que fan els centres d'escola catòlica, que som 74, mos falten 100 professors llargs, i penseu que centres concertats són 100, més de 100. Per tant, l'estimació que feim és que en general en el sector concertat falten uns 150 professors.
150 profesores. Y claro, luego además esto va a crear desigualdad, ¿no?, entre un centro y otro, o sea, referente a los espacios, porque hay algunos centros que sí que pueden tener la posibilidad, ¿no?, de habilitar aulas nuevas para cumplir estas ratios, pero hay otros que no tienen más espacio ya.
No, i també ens trobàvem amb casos de centres que perquè utilitzaven unes metodologies innovadores poden tenir aules molt grosses, que tampoc no hi hauria problema per poder tenir pintura més alumnes, que en aquest moment tampoc no poden, perquè han de tenir un màxim d'alumnes dins d'una aula independentment dels metres que tingui aquella aula. Per tant, és molt complicat donar una solució definitiva genèrica i en general per tothom. S'ha d'estudiar centre per centre, però clar, s'ha d'intentar que cada un dels centres en les seves circumstàncies pugui donar l'educació òptima i la seguretat a les famílies i a les alumnes, perquè la situació sanitària en aquest moment passa per damunt de tot i nosaltres ho tenim claríssim que ha de ser així en aquest moment.
Claro, y luego además también la importancia que tiene, por supuesto, que estamos hablando, ¿no? Quizá más pues eso de los espacios de las escuelas, de los maestros que hacen falta, de los profesores, ¿no? De todo este tipo de recursos, pero claro, es que los chavales se les cortó las clases a mediados de mayo cuando se decretó el estado de alarma, ¿no? Ya perdieron esos últimos meses de, bueno, que se hizo un esfuerzo increíble también, ¿no? Por parte de todo el profesorado, pues para que continuaran con las clases desde casa y que pudieran terminar como fuese la temática de ese curso, pero claro, es que no se puede seguir perdiendo tanta educación, tanto aprendizaje por parte de los niños.
És que una de les coses que ens preocupa aquests dies que han anat passant de curs, que ara ja estem a dia 3 de setembre i encara no tenim les coses aclarides, és que eren uns dies molt importants perquè el claustre pogués fer feina en tranquil·litat per poder anar adaptant la pedagogia del centre en aquestes circumstàncies noves que tenim. I clar, si no tenim exactament la situació organitzativa del centre com l'hem de fer, si no podem signar tutories, si no sabem com hem de distribuir grups, perquè penseu que inclús proposen en segons quins casos fer grups mixtes de diferents nivells d'edat, això et trastoca molt pedagògicament com has de tu fer front en aquella aula si ets un tutor. Com més aviat tinguem totes aquestes coses clares, més bé podem adaptar pedagògicament el centre per poder anar pal·liant aquestes mancances que puguin tenir alumnes del que hagin pogut perdre en el trimestre anterior. De totes maneres, el nostre centre sí que el que vàrem intentar és que encara que no se pogués fer tot el currículum per les circumstàncies, tenir molt clar quines eren les competències més importants que s'havien de treballar dins d'aquell darrer trimestre i que els alumnes els poguessin desenvolupar de cara a que en el començament d'aquest curs nou ja tinguessin aquells punts forts clars per poder posar una altra vegada la base per aquest nivell educatiu que comencen enguany.
La situación de educación semipresencial se va a realizar a partir de los alumnos de segundo de la ESO, cuando tienen también tanta carga, ¿verdad?, lectiva.
Sí, i jo tinc dubte si dometerà a partir de segon de l'ESO, perquè si hi ha d'haver aquestes ràtios i hi ha d'haver aquests metres quadrats d'espai de les aules, és possible que qualque centre se vegi en la necessitat de que la semipresencialitat hagi de ser primer ESO o cursos més baixos. L'esborrany que ens ha presentat la conselleria ho preveu en aquesta possibilitat en el vistisplau d'inspecció educativa. No ho voldríem en això. Aposta demanem que ens posin altres alternatives, però si per exemple un centre d'una línia d'ESO ens fan desdoblar un grup i no ens donen professorat, nosaltres no tenim hores per poder tenir aquests alumnes de manera presencial dels grups, i si no tens hores de professor no pots assumir un grup xapat. Per tant, aquesta és la primera pregunta: com us donareu per saber nosaltres com us podem organitzar i si podem fer més presencialitat o no tant?
Está claro que es bastante complicado con el mismo número de profesores reducir las ratios de los alumnos.
En segons quin casos és que és impossible, i penseu que secundàries tenim especialitats.
Sí.
Un professor d'humanístiques no pot donar física, química ni matemàtiques, i a més tenim les hores quasi comptades que ja tenim amb els alumnes. Per tant, si jo he de desdoblar un curs, necessiten entrar més de professorat, han de sortir de qualque lloc, no les tenc.
Les instruccions se van a publicar este sábado, ¿verdad?
Si no ha res de nou, sí. Això és el que ens ha comunicat la Conselleria d'Educació.
Poco tarde.
És que les instruccions les haurien de tenir des de... Jo penso que com a molt tard les haurien d'haver tingudes la darrera setmana d'agost, que és quan tots els directius s'han incorporat després de pocs dies de descans per poder tornar a reobrir les escoles i fer la darrera reorganització.
Què us diuen les famílies que us pregunten?
Sí. Que inspecció mateix la setmana passada donava unes indicacions i els han anat reconduint durant aquests dies, per tant, ens han despistat també una mica en aquest sentit.
Claro, imagino que también las familias no estarán pidiendo bastante información y se os hace complicado a los equipos directivos de los centros educativos poder dar una información concreta, definitiva y correcta a las familias.
Teniu en compte que varen publicar en el gestit perquè les famílies poguessin consultar el plan de contingència que se varen elaborar durant l'estiu. Plan de contingència que no són els que han
sí.
pogut aplicar.
Yeah.
Això és el primer interrogant, que després les famílies han fet moltes consultes en els centres perquè hi havia un pla de contingència que no és el que després se donarà realment. A part, tenim altres interrogants de servei que podem oferir a les famílies com a servei complementaris que tots els centres tenim per poder fer la conciliació familiar laboral, com pugui ser al dematí, pugui ser menjador o pugui ser activitats extraescolars. Tot això és que està molt a l'aire també en aquest moment encara.
Claro, y que son fundamentales para la conciliación laboral y familiar de muchísimas, muchísimas familias, tanto la uh-huh. escuela matinera como este servicio de comedor de los colegios y, bueno, y también las extraescolares, y ya no solamente para la conciliación laboral y familiar, sino para el desarrollo de los chavales, de todo lo que aprenden en estas actividades extraescolares.
I per la socialització dels infants, que jo crec que després de tots aquests mesos de no estar amb els seus companys ara en aquest moment, és més necessari que mai, perquè és un moment és un moment també que tenen una rutina distinta que l'horari escolar, i t'ajuda també a fer-los un poc d'acompanyament emocional.
Sí, perquè ells ganes de volver al col·le sí que tenen.
Sí que tenen, sí, sí. I dir-vos que els claustres han començat amb il·lusió i també els professorat també té ganes de tornar a l'escola.
¿Y el protocolo, Lucía, en el caso de que hubiese un positivo en algún centro educativo, está claro también?
Aquest protocol, varen presentar un primer esborrany, ara ens varen donar un segon esborrany a principi d'aquesta setmana, i de cada vegada que van revisant-lo el van afinant una mica més. És important també que hagin creat aquesta central Covid, que sigui per educació i que puguen demanar informació directament allà i puguem anar aclarint tots els dubtes que puguin anar sortint. Per tant, en aquest sentit jo crec que les famílies han d'estar tranquil·les i el professorat també ha d'estar tranquil, perquè intentarem fer tot el que estigui de Montserrat perquè se puguin anar complint aquest protocol, i si tenim qualque dubte telefonarem evidentment i que molt donin les indicacions del que han de fer, perquè casos de contagis un moment o s'altre n'hi haurà, això no se podrà evitar.
los datos la verdad es que no son muy halagüeños de contagios los que estamos teniendo estos últimos días. Ayer volvió a ser bastante elevado, cuando llevamos 2-3 días con tendencia ya a la baja de nuevo, ayer volvieron a dispararse. Es que es tal, ¿no?, la incertidumbre, las dudas que hay con todo, que es que a saber si el jueves de la semana que viene se puede volver al cole. Poniéndose en lo peor, esperemos que no ocurra, pero como vamos al día...
Sí, no, yo, mira, no, intentamos protegernos casi de esas cosas semana por semana, o 15 días en 15 días, como van los protocolos de sanidad, ¿no? Sí, porque a partir de aquí, ahora mismo, no he podido hacer seguimiento de esa comparecencia de esa presidenta que lo está haciendo en aquel momento, sí. Pero he dicho que tornarían a anunciar medidas restrictivas. Si anunciamos medidas restrictivas, no sé si tornarán a anunciar más medidas que puguin afectar els centres escolars i les famílies. Per tant, mos hem d'acostumar a viure un poc més al dia de lo que vivíem fins ara, i és important que mos anem readaptant tot, i els centres escolars també mos hauran de saber readaptar en cada moment de lo que vagi passant.
Claro, en estos momentos lo último que sabemos que acaba de anunciar la presidenta del gobierno, Francina Armengol, es que, bueno, se están planteando medidas como reducir aún más los aforos, es decir, estos encuentros sociales que actualmente los tenemos permitidos hasta un máximo de 10 personas, reducirlos a 5, cuando, bueno, la ratio en las escuelas va a ser de 20.
Sí, el que passa és que la ràtio de les escoles serà de 20, la diferència és que aquests infants que tindrem sempre junts seran grups estables, i la diferència entre una cosa i l'altra, efectes de salut, sí que s'entén, i és que la ràtio més que se puguin evitar més o manco contagis, que no podrem evitar dins del centre, perquè tothom, tant alumnes com professorat, fora del centre tenen una vida familiar i social amb un contacte entre ells, sí que en el moment que hi pugui haver un possible cas de contagi, com més petits siguin els grups, més fàcil és fer un rastreig i evitar més contagis encara, no? Això sí, de, clar, si tenim un grup estable dins les escoles, sí, cada un d'aquests grups estables permet que no hagis de rastrejar tot el centre a la vegada, i per ventura tampoc no hagis de tancar tot el centre a la vegada.
Pues ánimo, porque lo dicho, los chavales tienen muchísimas ganas de volver al cole, de volver a ver a sus compañeros. Claro, el problema va a ser no poder abrazarse también, ¿verdad?
Sí, i nosaltres també, perquè sí, penseu que els docents som com a sanitaris, jo crec que són professions molt vocacionals,
sí.
Enyorant molt el renou dels infants de les escoles, enyorant poder-los fer una abraçada i poder socialitzar amb ells, i els temps que han tingut les escoles tancades, nosaltres ho hem passat malament també, necessitam aquest contacte humà dels infants. Per tant, ojalà tot pugui solucionar, i els esperàvem els braços oberts.
Ojalá los tengáis el próximo jueves, aunque sea con este metro y medio de distancia. Dices ayer. Sí, tanto que va a costar, sobre todo a ellos, a los más pequeños. Dices ayer, secretaria general de Escuela Católica, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en directo en la mañana haciendo este análisis y esta valoración de esta incierta vuelta al cole.
Muchas gracias, Valtro. Seré buen día.
Gracias, un abrazo, hasta luego.